Matí, amb Raquel García. Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
Atenció, perquè arriben una setmana més els nostres prescriptors i, ja sabeu, si teniu alguna petició, apunteu aquest telèfon.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
I nosaltres ja tenim paper i bolígraf i els smartphones preparats per apuntar les seves recomanacions que segurament no us deixaran indiferents. Així que si us apassiona el món del còmic, també el setè art, el graffiti i també doncs, la música, això sí, en format vinil, molta atenció perquè avui doncs, ens acompanyen en Paco Puig d'Espai Records, la botiga de discos que trobareu al carrer Joan Maragall número 8. Bon dia, benvingut.
Bon dia, noia.
També ens acompanya en Rafael Sabater de Sabadell Còmics, que trobareu la botiga, ja ho sabeu, al carrer Sant Antoni, número 34. Bon dia.
Molt bon dia.
En Jan Sabater, per parlar del setè art. Bon dia.
Molt bon dia.
I també ens acompanya en Guérens d'Espai d'Impactes Visuals. Bon dia.
Bon dia.
Doncs a veure, comencem primer de tot, si voleu, pel món del cinema, que tenim moltes ganes de descobrir.
D'acord.
A veure què ens depararà la cartellera aquest cap de setmana. Va,
i
Rocío,
tant.
Posa la música d'en Jan. Quina delícia, eh?
I tant.
Què has triat? Digue'ns quina cançó és aquesta.
Aquesta és la banda sonora d'App.
Preciosa, eh?
De l'escena de quan s'enamoren i quan es casen al principi de la pel·lícula.
Que jo crec que és un resum fantàstic, eh? De la vida, del
i
que
tant,
és la vida,
i tant,
veritat?
I tant.
Molt bé, doncs amb aquesta melodia comencem a veure quines són les propostes.
Doncs mira, avui porto sobretot quatre pel·lícules perquè justament aquestes setmanes el món del cinema està molt, molt actiu i porto dues pel·lícules que ja estan al cine i dues que arriben demà. Per començar, una que ja vaig recomanar fa dues setmanes, Ad Astra, ja ha arribat als cinemes, ja l'hem vist, i ya podemos escuchar el tráiler.
¿En qué piensas?
Me dedico a esto por mi padre. Fue un héroe. Dio su vida en aras del conocimiento.
Control, ¿habéis visto eso?
I ara ja l'has vista. I què?
Ara ja l'he vista.
Quina és la crítica? Perquè...
A més, una pel·lícula que desperta molta, molta crítica. O sigui, hi ha qui li ha agradat molt i ja qui no li ha agradat gens. Si més no, bueno, la pel·lícula tracta sobre un astronauta que, per salvar el planeta Terra, ha de retrobar el seu pare al fi del sistema solar. La pel·lícula és... Clar, per entendre-la hem d'entendre que el director és James Gray, que és un home que des de fa molts anys s'ha dedicat a reinterpretar els gèneres més clàssics. I molts cops ho fa a través d'eliminar-li tota aquella exageració. I per això aquesta pel·lícula és molt lenta. És així, és una pel·lícula molt lenta i és una pel·lícula que no té cap mena de futur, ni d'esperança, ni de res. És una pel·lícula sobre la desesperació, sobre la soledat i sobre el pur dramatisme individual.
O sigui, que si estàs deprimit, millor no anar.
Millor no. És una pel·lícula que has d'agafar amb ganes, amb energia, amb energia. Però tot i així...
Però està bé les reflexions que fan.
És molt bona, sí. Si algú té el James Gray, és que totes les seves pel·lícules són molt reflexives. Acostuma a tractar molts temes filosòfics, molts temes personals... I és això, sempre acaba reinterpretant els gèneres d'una manera que a vegades fins i tot treu algun somriure perquè t'ensenya un gènere que està molt exagerat com realment seria. En aquest cas, un futur així d'astronautes, de ciència-ficció, com realment seria, amb un capitalisme constant, amb la humanitat aquesta desastrosa que tenim avui en dia. O sigui, realment és agafar un gènere que sempre és molt fantasiós i fer-lo extremadament humà i realista. Clar, això, és una reinterpretació molt bona, però has d'anar pensant que no veuràs molts tiros, que no veuràs moltes escenes de violència, d'accidents, és molt, molt més reflexiva i lenta. Si més no, seria molta gent... És que vaig estar escoltant la gent quan sortia del cinema, sí. I molta gent l'anava comparant amb Interstellar, del Christopher Nolan.
A mi em va agradar molt,
Però no tenen absolutament res a veure. Perquè el Christopher Nolan és molt més de construir una història i fer-la entretinguda, fer-la dinàmica, i en canvi el James Gray és això, és més d'idea. Clar, jo la compararia més, per exemple, amb el 2001, amb l'Odissea a l'espai, perquè té aquest ritme lent, però de construir tota una aurora que t'encoixa. Mm-hmm.
Tot un ambient, no? Atmosfera així molt particular,
sí.
Molt bé. Doncs aquesta era la primera proposta, ara ja podíem parlar, no? Amb coneixement de causa.
Puc dir la meva?
Vinga, Rafel, ara... Digues la teva. Et vas dormir?
Jo em vaig a dormir.
Ho sabia.
Una estoneta només, però... És això, la pel·lícula està molt, està molt ben feta,
No et vas perdre gaire, no?
No, em sembla que no, però
si no
quan vaig despertar seguia més o menys igual.
Encara continuava la reflexió,
sí.
No?
No, està molt, realment és molt, molt, molt ben feta i les escenes estan molt ben pensades i tots els acurats, és una passada. Però és excessivament lenta i excessivament descriptiva, que arriba un moment que és això, no? T'agafa quasi bé una miqueta de depressió i tot, no? D'estar pensant.
Però en part és l'objectiu de la pel·lícula.
Sí, 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 és l'objectiu.
Llavors podríem dir que l'objectiu
l'aconseguim.
Totalment, totalment. I que recomanem als oients a fer una migdiada abans d'anar al cinema. O si tenen problemes d'insomni, potser doncs que vagin directes. Molt bé, doncs aquesta era la primera recomanació. La segona?
La segona, en realitat, seria més... al contrari d'una recomanació, perquè no la recomano gens, que és la pel·lícula de Downton Abbey.
¿Has venido a cenar, mamá? Será un buffet.
¿No me he cambiado?
Solo debes quitarte el sombrero.
Lo dices como si fuera fácil.
Quiero que toda la casa resplandezca y deslumbre.
El correo acaba de llegar, milord.
¡Cielos!
¿Qué ocurre?
El rey y la reina se hospedarán aquí.
¿Qué? Lo que faltaba. ¿Un almuerzo real? ¿Un desfile? ¿Y una cena?
Imagínate, que venen els reis a casa.
Quina il·lusió.
I aquesta gent els hi fa il·lusió, no?
És que és això, és que la pel·lícula en si no fa il·lusió. O sigui, és una pel·lícula que no saps ben bé per què existeix, amb unes històries que cap agafa realment importància, perquè això dels reis, vale, venen els reis, però en cap moment t'acaba important que vinguin. És una cosa molt... tot molt superficial, l'escena, tot de historietes que no venen a cuento. O sigui, sincerament... sap greu perquè no és d'aquestes pel·lícules que diguis, mira, han nascut per pura comercialitat, perquè van dir la sèrie ha tingut molt, molt èxit, fotem... No és això, perquè realment el director i sobretot el creador de la sèrie van voler crear aquesta pel·lícula per reunir-los a tots, per tornar a reinterpretar una mica la sèrie. Què passa? Que els personatges estan bastant cremats. Ja fins i tot el personatge de la Maggie Smith, que al principi era extraordinari, a la pel·lícula ja no acaba de tenir gràcia, perquè ja la veus a venir per tot arreu. Sap greu, perquè podria haver sigut molt bona, no entenc molts crítics que diuen que és extraordinària, perquè jo això no ho he vist per enlloc, però vaja, mira, tot i així, per passar l'estona, per veure una pel·lícula mínimament entretinguda, doncs no està malament.
Per fans de la sèrie.
Sí,
sí, sobretot pels més fans, no? Que tampoc no tindran aquí factor sorpresa.
Sí,
perquè...
no.
Has de ser molt fan per sortir d'allà i dir, ostres, quina gran pel·lícula que acabo de veure.
Però almenys l'ambientació, la fotografia...
Això suposo que
està molt cuidat.
Tant.
Molt bé. Sí, sí. Doncs aquesta només pels més allò fidels, fans d'aquesta sèrie. Què més?
A part d'això, les dues pel·lícules que s'estrenen demà i que jo, si més no, tinc més ganes de veure.
Tens més curiositat,
sí.
Vinga.
La primera de totes, Mientras dure la guerra.
Atención! Hoy,
19 de julio de 1936, queda declarado el estado de guerra en Salamanca y, con ayuda de Dios, en toda España.
He aquí al escritor más grande de España, don Miguel de Unamuno.
Yo no he traicionado a la República. La República me ha traicionado a mí.
A estos alemanes hay que seguir exprimiéndolos como limones.
Hay 1000 hombres muertos ahí dentro.
La guerra durará años.
Para limpiar esto
hace falta años.
¿Yo qué puedo hacer?
Tienes que denunciar esta masacre al mundo.
No. Vinga, i llegeix aquesta pel·lícula també,
aquesta,
no?
Aquesta pel·lícula és d'Alejandro Amenábar, que segurament ja el coneixem tots, a pel·lícules com Tesis, Mar Adentro, Los Otros, i la veueta aquesta que sentíeu al tràiler, així una miqueta xillona, molt agudeta, és la veu de Franco.
Ah, sí?
Sí. Aquesta pel·lícula tracta sobre sobre la Guerra Civil, centrant-se sobretot en la figura de Miguel de Unamuno i també la de Francisco Franco. I, si més no, és una pel·lícula que està sonant molt, també perquè hi ha gent que diu que està molt bé, hi ha gent que no li acaba de convèncer, però, si més no, fa molt bona pinta, perquè és això, et presenta la Guerra Civil d'una manera molt, molt realista. Per exemple, una cosa que em va destacar molt veient el tràiler i que ell mateix va dir que era molt important a la pel·lícula, i és que està ple de banderes, perquè normalment quan fan pel·lícules de guerra civil es centren en la guerra, i ell no, es va voler centrar en el fet nacional, de que era una guerra nacional, de caire ideològic, no una simple guerra. I també em crida molt l'atenció per la figura de Franco. L'Amenábar va dir que volia fer un Franco molt, molt, molt realista, i que no volia caure en la caricatura. És difícil no fer-ho, perquè Franco té la veueta, té la manera de parlar, però tot i així l'ha volgut interpretar de la manera més humana, sense voler crear un antagonista molt, molt fals, sinó purament humà. Així que realment m'interessa molt veure, aviam, com ho soluciona.
A mi m'interessa també veure com retracta, no? Fa el retrat aquest d'un amb uno. També he vist declaracions que diu: Franco amava apassionadament a su país, però estava dispuesto a cargarse la meitat del mismo. O sigui que suposo que serà una bona crítica, també,
sí,
no?
Totalment.
I Rafael, que ens ensenyava també que la plataforma Millán Estrai denuncia mentides i odi a la nova pel·lícula d'Amenábar.
Aquesta pel·lícula, sí.
O sigui que hi haurà polèmica. Doncs sí, seguirem molt atents, no? Com presenta, doncs, aquesta història tan, tan difícil. Ui, de la nostra història, sí.
És que encara sembla que no han passat anys, però encara està
sí,
molt
és
bé.
Que encara
sembla molt mentida, eh? I està, segons que toques i segons que...
Ara, quan s'estreni, el merder que s'aixecarà.
Segurament.
I, a més, amb campanya electoral, així que tindrem a més d'un criticant-la per tots costats.
Però demostra, perquè mira que s'han fet pel·lícules de la Guerra Civil,
sí.
Però que encara avui dia, doncs, és un tema que genera molta polèmica.
És un tema tabú.
Molt bé. Doncs, i la següent, perquè encara ens quedava una, no?
La última, ràpid, és Hasta Siempre, Hijo Mío.
¡Feliz cumpleaños, chicos! ¡Felicidades!
Si fueran chico y chica, harían una pareja estupenda y tú y yo seríamos consuegros.
Sí.
Seréis amigos siempre.
¿Crees que vas a poder librarte de esta barbaridad?
Pagamos la multa.
Podríamos perder el trabajo los dos.
A mi aquesta és la que em crida més l'atenció de totes.
Aquesta pel·lícula, dirigida per Wong Chiu-Jui, és...
Quina bona pronunciació, eh?
Ho he fet com he pogut.
Molt millor que jo, digues.
És una pel·lícula xinesa,
sí,
que s'ha estrenat aquest any, que tracta la història de dues famílies al llarg de 40 anys. I sobretot davant de com va afectar la societat i en aquestes dues famílies la llei del fill únic que es va implantar a Xina. Realment és una pel·lícula que, si més no per la temàtica, que és algo que és molt poc conegut, que s'ha visibilitzat molt poc, és algo que em crida molt, molt, molt l'atenció. I, a més, va ser un gran èxit al Festival de Berlín, on va guanyar, si més no, els Oscars de millor actor i millor actriu. O sigui, que va sortir molt ben parada, i tothom està dient de que serà, bueno, que és extraordinària. Així que moltes ganes de veure-la.
Doncs veurem com fa aquest retrat d'aquestes dues famílies, no? I de tota la doctrina maoïsta, que segurament serà molt interessant pel que deies, no? Per donar doncs aquesta visibilitat. Vinga, Werens, que tens moltes coses per explicar-nos, que a més la passada setmana doncs vau fer la celebració de l'associació, no? La presentació. Com va anar?
Bueno, la veritat és que...
Ai, espera, que la Rocío em diu que s'ha fet la música. Digues.
Doncs bueno, la veritat és que la presentació de lo que és a la nostra associació d'art urbà, que no sé si teníem nom ja quan l'altre dia en parlàvem.
No, ara
ja té nom.
Com es diu?
I es diu Artefacto.
Ah, molt bé, ben trobat, no?
Ja li hem posat un logo, ja hem començat a treballar-hi. I volíem fer la presentació el dissabte passat, però hi havia perill de pluges imminents, i vam decidir que, com que havíem provat un projecte molt maco, en un lloc molt vistós i tal, vam decidir deixar-ho per el dia 19, serà, finalment, el dia 19 d'octubre. I el que vam fer va ser trobar-nos...
Digues a on, per si la gent ens escolta.
Bueno, serà en el IES, davant del IES Vallès, que és el carrer... Aviam si...
Ara ho busquem.
El carrer Valentí Almirall.
Molt bé, molt ràpid.
Vale, això és, bueno, allà a l'altra banda de la Ronda Ponent.
Com el Can Chapó.
Sí.
Doncs allà hi ha unes...
Al meu barri.
Allà hi ha unes parets molt grans i, bueno, referem tot unes parets que ja estan pintades però que són molt antigues, no? I el que vam fer aquesta vegada, doncs, com que teníem això, que segurament plouria, vam anar a buscar un lloc tapat, amb un túnel que hi ha al final de Can Oriac a l'esquerra, i és un túnel molt gran i ens vam trobar allà tots els de l'associació, i bueno, també era una miqueta per conèixer com treballava cada un de nosaltres, que molts no havien treballat amb els altres, i va estar molt bé, la veritat és que vam fer una trobada molt maca, i la veritat és que Ràdio Sabadell va venir allà a fer una visita.
Ràdio Sabadell al peu de la notícia, sempre.
I
la veritat és que eren molt xules, els grafitis. Que va...
molt maques,
sí, molt, molt boniques, Quanta gent, quants artistes més o menys vau participar?
Bueno, allà com que amb la pluja i tot vam acabar sent uns 15 o així al final.
Déu-n'hi-do.
Però bueno, va estar molt bé, penso que és interessant, abans de fer un projecte així amb cara i ulls, trobar-nos i veure les tècniques de cada un, no? I les possibilitats que té cada artista. I bueno, doncs el que dèiem, no? Que la presentació serà el 19 d'octubre, allà al carrer Valentí Almirall, I sí que allà doncs, hi haurà algun disjoque, hi haurà, a part del que és veure pintar a tots aquests artistes, doncs hi haurà una miqueta de festeta i una miqueta també de, bueno, d'informació a qui es vulgui apuntar o qui vulgui seguir-nos, no?
Horaris?
L'horari serà tot el dia, a partir de 10 del matí fins que, bueno, fins que se'n vagi la llum, que comença a canviar això.
Perquè, per exemple, amb els grafitis que vau fer l'altre dia, no sé si pots dir més o menys les dimensions i quan trigueu en crear, en dibuixar i després també, doncs...
Sí, l'altre dia, bueno, com que era així com molt lliure, cada un es va agafar un tros, igual doncs uns 8x3, per exemple, o així, no? Era una miqueta la mida estàndard de cada un de nosaltres, no? Sembla molt, però bueno, molts de nosaltres estem acostumats a treballar en espais grans i això no deixa de ser...
Volíeu doncs, més parets un encara,
feina, no?
No?
Sí. Bueno, no sé, va estar molt bé. I bueno, com a la presentació aquesta estem treballant-hi molt en aquests moments, doncs s'han començat a treballar en molts projectes, no? I un d'ells és el de Murs Lliures, que estem incentivant molt doncs, que l'Ajuntament ens apoyi a l'hora de fer un projecte maco i que, bueno, que Sabadell tingui doncs, moltes parets disponibles perquè la gent pugui pintar, practicar i, bueno, i anar creixent com a artistes. No?
Va, i transformar, no? Canviar aquesta ciutat tan de color gris, no? Per més colors i més reivindicació. Com va anar? Va anar bé la reunió, de moment, aquesta primera trobada?
Sí, la veritat és que ha anat bé. Com sempre, doncs, el primer que et diuen és que no tenen un duro i que són molt macos els projectes i que els hi encanten i que mentre els fem nosaltres sense demanar res, fantàstic.
No?
Però bueno, sí que la veritat és que els hi va interessar molt un dels projectes que els hi vam presentar, que és que volem tornar a fer un festival internacional i aquest projecte els ha agradat i bueno, ara l'hem d'acabar de donar-li forma per poder-lo presentar i aviam si es pot tirar endavant, no? El que sí que tenim clar és que Sabadell necessita un festival d'aquest tipus i bueno, aviam si aconseguim tirar-ho endavant.
O sigui que l'objectiu és el 2020? intentar o és massa
aviat? Sí, la veritat és que ells ja ens van...
Que es van posar la fetge, no? La data?
Ja van dir que el 2020 ho veien molt complicat en tema de pressupostos, que ja estan molt tancats, no? Però, bueno, encara que sigui pel 2021, segurament que abans farem un tastet interessant, no?, pel nostre compte, no?
Molt bé. Mm-hmm. Sereu creatius a l'hora de buscar també, doncs, els recursos. Sí. I què més? Què més ens vols
bueno,
explicar?
Tinc més coses. Mm-hmm. Tinc una festeta que és avui mateix, que és la clausura de l'expo que hi ha impactes visuals, mm-hmm, que és de l'artista Rep, que bueno, és un grec que porta tot el mes exposant allà. I avui fem la clausura de l'exposició. Vindrà també un DJ, que bueno, com a DJ es diu Avalos, i és de Nuremberg, i el vam tenir l'últim dia que vaig venir, va acompanyar-me aquí com a convidat, com a grafiter, però que té tot una altra vessant artística, que és la de DJ, no? I aquesta vegada ve a presentar doncs, la música que fa ell, no? I, bueno, s'espera bastanta gent i una festeta maca, no?
I una cervesa? O...
Hi haurà de tot.
Hi haurà de tot.
Vindrem, oi?
Perquè són importants, també, doncs, aquestes festes, no? I també, doncs, aquestes excuses, no?
Bueno, penso que és molt maco una exposició que vagi acompanyada d'un ambient interessant, no? També et fa com absorbir molt més l'obra de l'artista, no?
I també per l'artista, no? Suposo el contacte amb el públic, veure com l'impacte que ha tingut la seva obra.
També es decideix molt més, no?, d'explicar la seva obra, no? I, bueno, jo crec que és una oportunitat molt maca per veure el que fa aquest noi, que, a part, ha posat molta obra, és obra de petit format, molt maca, i bueno, a més està a molt bon preu, no? Vull dir que s'han vengut moltes. La veritat és que en una exposició normalment no es venen més de 4 o 5 obres, i em sembla que se n'han vengut més de 15, no? Vull dir que està molt bé, no?
Mm-hmm. Doncs mira, encara són a temps, no? Els oients també, si volen anar-hi,
encara,
no? Encara queden algunes obres.
Sí, l'exposició serà fins dissabte, però avui fem la despedida, no?
Molt bé. Mm. Hora?
Hora, doncs, de les 8 del vespre fins a 10:15 de la nit.
Molt bé. Mm-hmm. Doncs ja tenim també una proposta més dels nostres prescriptors. I encara tenies una altra,
sí,
una altra proposta.
Sí, m'agradaria presentar l'exposició que inaugurem la setmana que ve, i que torna a ser un artista estranger. Mm-hmm. En aquest cas és el Jan Kur, i és de Berlín, i és un fotògraf molt interessant. Aquest, bueno, es dedica a viatjar, i l'exposició que presentarà, que són fotografies de gran format, és de viatges que ha fet a l'Extrem Orient, de fa 2 anys, fa l'any passat, a Hong Kong, a Taipei i a Tòquio, i bueno, és la primera vegada que s'exposarà a tot l'estat, no? I bueno, penso que pot ser molt interessant veure-la, no? És, bueno, no sé, s'ha de veure, vull dir que també uh-huh. Explicau-s'ho abans, però el que es dedica és a fer un retrat de les macrociutats, no?, des del punt de vista dels grans edificis, com a, una mica com a colmenes, no?, no? És una experiència molt bèstia quan vas a una ciutat d'aquest... No estem acostumats aquí, perquè no en tenim, no? La Barcelona no és ni molt menys una macrociutat d'aquestes, i quan vas a veure tants edificis tan així tan apretats... És
tan
molt
compactats,
bèstia, no?
No? Sí. Que dius, mare meva, no? Com vivim avui dia, doncs, sí.
Bueno, suposo que intenta reflexar una miqueta això, no?
Fer aquesta crítica social, sí. Molt interessant, doncs també començarà llavors, dius, la propera setmana, aquesta exposició?
Començarà el dia 3 d'octubre i fins al 2 de novembre.
Molt bé.
I la setmana que ve, doncs, també us recomano que vingueu a la inauguració d'aquesta exposició, que també us dic el DJ, que hi haurà, que es diu Stranger Puntales, és el nom del DJ, i, bueno, és d'aquí Sabadell i és conegut, i és un DJ que va canviant de nom, també com perquè els seus seguidors, doncs, vagin descobrint aviam on està, no?
Que curiós, o sigui, que juga, no?, una mica, doncs, amb sí. Això, amb la incògnita. I una pregunta, Werens, a l'hora de triar també, doncs, els grafiters, els artistes que exposen, com ho feu, com us coordineu?
Bueno, la veritat és que és molt difícil, perquè podem fer 11, 12 exposicions l'any i tenim moltes sol·licituds de gent que vol exposar, no?, tant d'aquí com de fora, no? I, bueno, el que fem és triar, ens reunim una miqueta els que estem per allà i anem triant, no? Aquest any, doncs, quina selecció fem? Sempre deixem algun espai obert perquè apareixen de vegades artistes boníssims que volen exposar i i de vegades els has de dir, hosti, pues mira, fins d'aquí 2 anys no hi ha lloc, no? Normalment tenim 2 anys ples per endavant, no? Vull dir que quan algú li dius això s'espanten, no? Diu, hosti, fins d'aquí 2 anys no puc exposar, i dic, bueno, sí, d'aquí 2 anys potser, no? Perquè...
Per això també serà interessant la nova associació, no? Que potser també es poden buscar altres...
Altres espais
sí, per exposar.
Igual si és una de les coses, o sigui, el que sí que tenim clar és que el que són les exposicions d'impacte visuals les portarà més aviat l'associació, que no pas impacte visuals en si, no? Com si diguéssim, perquè bueno, ja hi ha molts artistes involucrats i creiem que té d'haver com més quòrum, no? A l'hora de triar els artistes.
Molt bé, doncs molt interessant, com sempre també, ja sabeu, doncs teniu avui una cita si voleu descobrir doncs, aquest ambient a impactes visuals i també doncs, aquests artistes. Paco, és el teu moment. Vinga. A veure, que avui ens portes temazos, eh? Podríem dir?
Sí, alguna cosa.
Alguna coseta, vinga.
Primer parlarem de que es compleix l'aniversari, el 50 aniversari concretament del disc mític dels Beatles, el Abbey Road. I clar, per celebrar-ho, doncs això surten demà una pila d'edicions que en format vinil, CD, DVD i tot això. La particularitat que té aquesta edició és que està remasteritzat pel fill del mític George Martin, el productor dels Beatles, el xicot és el Gilles Martin, i bueno, doncs ha fet una altra remasterització que ha portat doncs, més metodologia actual i això doncs, pot portar un tipus de so diferent en l'obra que ja tots coneixem.
O sigui que canvia molt, llavors, la sonoritat.
Sí, bueno, sí, es nota. Ja ho hem fet també l'any passat, ho vam fer amb l'àlbum blanc, que també va canviar bastant, aquest xicot mateix també ho va fer. L'any passat també va ser l'aniversari del Sgt. Peppers. Bueno, cada any estem d'aniversari.
Cada any de celebracions,
aquests nois. Sí.
També.
Hi ha 50 anys ja té la marinera, eh? I encara estan en boga, eh? Vull dir que estan molt presents. I bueno, els fans, doncs, que hauran de preparar la butxaca, perquè les surten edicions de disc simple, caixa amb 3 vinils, una caixa amb 4 CDs i DVDs, bueno, CD doble, bueno, etcètera, etcètera. Ah, i disc picture també, hi ha molta gent que li agrada. I bueno, i res, doncs, escoltarem una cançó d'aquest disc, que segur que tothom coneix.
Vinga. Aquest, tot?
Sí, evidentment, sí. Totes les edicions, totes.
No, però és que són brutals, ara ho comentàvem, no? Que encara que no siguis molt fan, és que totes les cançons dels
bueno,
Beatles...
Hi ha discos que
almenys
són...
els que tenim una edat ens sonen, no?
Sí, home, i tant, i de més a la gent jove, que també els agrada, vull dir, és un cercle que no es tanca mai, no?
Jo us explicaré una petita anècdota sobre els Beatles. Aquest estiu vam estar a Londres i vam anar a Abbey Road perquè ens volíem fer la foto caminant.
Hòstia, oh, que guai!
Ens va fer vergonya de tanta gent que hi havia.
Sí?
De tanta gent.
Els veïns d'allà estan negres,
ens va fer vergonya,
eh?
Posar-nos allà al bas perquè de tanta gent que hi havia. Vam fer fotos i tot, però una bogeria, no? Bogeria. És curiós la força que tenen els Beatles.
Tothom que va...
No, és que aquella imatge és brutal.
Has d'anar expressament en metro perquè hi tens mitja hora ben bé per anar-hi.
Sí, sí.
I estava, però ple de gent per fer-se la foto passant per davant com els vídeos, més curiós, eh?
Jo l'he feta i em va quedar fatal. Sí. És igual, prendre pel sac.
Va fer-ho.
Rotllo robot.
Tu anaves de dret a esquerra, al revés.
Marxem, anem cap al pub i ja està.
Boníssim. Vinga, sí, bueno. Què més?
Ara un canvi de registre, és una música més actual. La noia, l'Anna del Rei, que treu un disco nou que es diu Norman Fucking Rockwell. I bueno, és el seu nou treball s'allunya bastant de la radiofórmula que havia aplicat en els seus altres discos i marca el seu so més personal i dona molta importància a les melodies i a la instrumentalització. Podríem dir que és un disc de maduració de la cantant i model nord-americana. Vull dir, com sempre, una veu molt sensual i bueno, segueix bastant la tònica dels altres discos, però bueno, aviam què us sembla.
Vinga, a veure, sentim la seva veu. A mi m'agrada molt la veu, no? Té molta personalitat, però sí que és veritat que...
Sí, té un llenguatge ja molt marcat i sempre tots els discos sonen molt iguals, però bueno,
però
tampoc
producció...
és un defecte.
Sí,
no?
Però la producció d'aquest àlbum és molt més treballada, molt més personal, està molt ben fet, sincerament.
Sí, m'han comentat que inclús alguna manera de treballar, rotllo Leonard Cohen, així, de fer les lletres i bueno...
Home, té personalitat, eh?
Això sí, això sí que ho té.
La veritat és que sí, ens agrada.
No, i la veu és preciosa.
La veu és una passada, sí. Doncs vinga, la següent proposta.
Ara un altre, aviam, el Liam Gallagher, ha tret el seu segon àlbum. Que rius tu, que és el germà tremendo, no? Es titula Why Me, Why Not? I bueno, que hem dit, és el seu segon disco, que com ja apuntava en el seu anterior àlbum, torna a nodrir-se del llegat de les bandes mítiques com els Kings, The Who, Rollings i sobretot els Beatles, que això sempre està molt present inclús en la banda d'Oasis. Bueno, crec que és un àlbum que agradarà molt als seguidors del propi Liam i dels d'Oasis.
Now I'm back in the city. The lights are up.
I encara tenim un altre, jo crec que un veterà, eh?
Sí, un puntal de la música bèstia, sí. El senyor Iggy Pop, que té un àlbum que es titula Free, i diu que després d'estar tota la vida doncs, buscant aquell riff energètic i dur i aquella com mala bava i això, s'ha calmat una miqueta, no massa, perquè segueix tenint el seu segell. Però bueno, ha creat un disc més atmosfèric i foscot. És un home que sempre ha viscut al límit i bueno, doncs és el retorn d'un artista mític que ja ha complert 72 anys, vull dir, Tela Marinera.
Déu-n'hi-do, 72 anys, sí, ja, sí. I clar, viure tant al límit, doncs a vegades trobes la foscor.
Sí. No? Però bueno, que vinguin aquestes edats a donar-te lliçons, té nassos, també.
Vinga, dempeus.
Sí, és veritat.
Què deies ara, que no canta perquè està esgotat ja, o
està esgotat, no canta però menys, però bueno, ja veus que és molt així que tinc.
Que t'has posat els auriculars, és que els oients no poden veure.
Sí, sí. Però amb aquests cavallots que estan rebels totals.
Podríem dir que està, exacte, despentinat.
Sí, sí. Sí, noia.
Doncs m'ha semblat molt curiós, eh?
Molt,
o sigui, res a veure,
sí.
Molt íntim, molt diferent. Sí,
molt,
sí.
Molt així, ja et dic, sombrio. I
sí, sí, ja existi, que ara t'estan fent una foto.
Exacte,
que
sí, merci, ja me la passaràs després, sí.
És el nostre Iggy Pop, eh?
Falso, exacte,
ara mateix,
sí.
Perquè tinc una foto i també
una
va
mica de recordia, no?
Exacte.
Sempre, sempre, el rock sempre ha d'haver.
Sempre, no morirà mai.
Mai. Rafel, va. Que tenim moltes ganes també de tafanejar els còmics que ens has portat avui. Va. Comencem?
Hòstia.
Ah! Quina cinta, eh? Has triat?
Bona, la clàssica, sí.
Sí, sí, l'antiga. Batman... Aquesta té uns anys, també, ja, de sintonia. Molt bé.
Mira, Batman ha fet 80 anys. La setmana passada va fer 80 anys, ja, i el tio aguanta, eh?
Més també, també, Pop, molt, en plena
més forma.
Quasi.
I més obscur, també.
Sí, sí, bueno, però s'ha cuidat més, el Batman que el Iggy Pop.
Doncs bé, doncs mira, portem una pila de còmics. Va, comencem.
Vinga, que tenim moltes ganes.
Mira.
I a més comences per un, que la setmana passada
sí,
doncs,
ja
no vam poder parlar-ne.
Passada, ja, com que em volia parlar bé, dic que teníem poc temps, parlem-ne bé, perquè és molt bonic, és una obra mestra, que es diu Geisha o el sonido del shamisen. Els autors són Christian Perresen i Christian Duguier, la publica Norma Editorial, i és una història d'una geisha. Recorda molt el que es va fer la pel·lícula i bueno, la novel·la, no me mereix una geisha que explica una miqueta això, ve a ser una miqueta això, jo per mi més complet, aprofundeix més amb el tema de les geishes, un món molt desconegut, que sempre ens han pensat que eren simple dames de companyia, inclús prostitutes, en el món japonès, i era molt més que això, molt més. Estem parlant del segle XIX i començaments del segle XX, ara és un altre món, ara és una altra cosa. Però en aquella època era un com diferent. La història comença que ella és petita, la família no té per menjar, no tenen per sobreviure, viuen en el bosc, i la venen, perquè realment és dir-ho així, la venen amb una okiya, que les okiyas eren les escoles que ensenyaven a fer geishas. En el moment que la okiya li dona diners als pares, aquests diners i ella representa que els ha de retornar. Val? Un cop ja sigui geisha, els hi tindrà que retornar. Com si diguéssim, és com un préstec. L'escola presta diners dels pares i ella es queda internada allà i pràcticament amb els seus pares ja no els veurà mai més, però ella haurà de tornar aquests diners. No és gratuït.
No, res, o sigui, és gratuït. Tornar, i menys que, en aquest
feina,
món. No?
I els haurà de tornar amb feina. Estem parlant doncs d'un món molt dur, molt rígid. Els japonesos ja sabem com són, tradicionals, un món super tradicional, i t'explica ben bé com creixen les geixes, no? Primer els anem a tabós, que són les nenes que viuen a l'escola i aprenen a ser geixes. Després passaran a ser maikos, que ja és l'aprenenta de geixa. Quan hagi superat ja els exàmens que posarà a l'escola, ja podran ser aprenentes de geixa. I fins que arriben a ser ja geixes com a tals. No? Estem parlant d'una societat molt estricta, i en aquest cas tenim moltes històries paral·leles. És una història molt ben treballada, perquè no només t'explicarà la història de la geisha, de com es forma una geisha, sinó tot de les companyes també, de com funciona tot, i una miqueta tot el Japó, aquell que sortia de l'època feudal, però encara està molt immers en aquest món, no? I com les geishas són les acompanyants de la classe alta, de gent amb diners. No són prostitutes com a tal, hi havia prostitutes, però es deien yuho, i que vivien també amb la mateixa okiya, la mateixa escola, però la geisha estava per sobre d'això. La geisha podia ser una concubina, podia arribar a ser una concubina d'una persona amb molt nom, amb molta, mm-hmm. d'una
tenia
família
molta,
benestant.
Tenia molta formació, molta preparació, eren molt cultes.
Exacte, però després, si algú buscava alguna cosa més, hi havia les prostitutes, però no eren les geishas. O sigui que la geisha realment ens hem de treure una miqueta aquesta imatge que tenim de prostitució, perquè no eren ben bé això, no? Doncs aquesta història està molt ben treballada, el dibuix és preciós, és molt, molt, molt bonic.
M'ha fascinat, és preciós. Sí, sí.
És una obra per a tots els públics, tant per... Bueno, estaríem potser públic, seria més aviat adult. Més que res, perquè la història és més treballada, no és una història d'aventures, vol dir que hi ha molta trama, és molt reflexiva, vol dir que el jovent potser no li agradaria tant.
Sense color, per això.
Sí, en blanc i negre. En blanc i negre, pressuposo, perquè és la idea aquesta del Japó antic, estem parlant dels anys 20. M'ha agradat molt que barreja la història amb el gran terratrèmol de l'any 23, que va haver-hi a Tòquio, que va destruir completament Tòquio, va morir 140.000 persones, i és precisament és el moment en què cau una miqueta tot aquest món feudal japonès. No? La reconstrucció de Tòquio es fa, però amb uns aires molt més moderns, i tot canvia. I també aquestes escoles de geishas també la majoria es van destruir, i quan va renéixer, i van renéixer d'una altra manera. Vol dir que realment marca el final d'una època i d'una tradició. És una història molt ben treballada, i sobretot perquè vegis lo difícil que pot arribar a ser la vida. I el Japó, a finals del segle XIX, començaments del segle XX, va ser duríssima, duríssima. És un drama, no deixa de ser un drama, però molt, molt ben pensada, molt ben treballada, i personatges molt, 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 molt ben explicats. Vull dir, una obra per recomanar i per llegir. Molt maca.
Doncs totalment recomanable, geisha, de Norma Editorial. Què més? Què més?
Després tenim una altra, molt curiosa, que es diu Fugim, històries d'esclaus que van lluitar per la seva llibertat. L'autor és el Marcelo de Salete, és un brasiler. Va guanyar un premi Eisner, que és dels premis dels més importants, o a millor obra estrangera. El publica Tigre de Paper. L'ha publicat en català. I em fa gràcia...
Que bonica la portada, també, m'agrada.
Sí, la portada és molt maca. No hi ha gaires còmics en català, vull dir que hem de celebrar que es publiquin còmics en català. I a part vull reivindicar una altra cosa, que aquest còmic, sempre quan obres els còmics, sempre t'explica que els drets estan protegits, els drets d'autor, si vols reproduir, ho has de demanar per escrit, no pots fer-ne benefici, no, pam, pam, tota la... tot lo legal, no? Tot l'avançament legal. En aquest cas, diu al començament que aquesta obra és una obra totalment lliure, perquè el que interessa aquí és explicar la història dels esclaus al Brasil al segle XVII. i l'autor ha donat permís que perquè es pugui reproduir tota l'obra, benefici no, o sigui, tot el que em pots fer és fer treure un benefici, però per tot el que més, escoles, es pot fer, pots fer fotocòpies per si vols, per si els escolars els hi vols ensenyar als escolars, no has demanat permís de res, perquè l'autor ha donat permís que qualsevol persona en pugui fer treballs culturals d'això. Això és d'agrair.
O sigui, que s'ha dit els seus drets, no?
Exacte. Mm-hmm. I això ja indica de què va la història. I és la història de quatre esclaus al Brasil, més o menys al segle XVII, entre segle XVII i XVIII, no ho diu tampoc, no explica ni a quin lloc ni a quina època en concret, vol dir que ens explica que són històries que van passar. Val? No fa falta que sapigué on i quin moment, sinó que són les històries d'esclaus i com que malament ho van passar, no? T'explica tota la història de que la majoria venen d'Angola i t'explica tota la història, no? I són quatre històries de llibertat, d'intent de ser lliures, de gent que va lluitar per poder aconseguir la llibertat. I són això, quatre històries totalment inconexes entre elles, de temps diferents, que no sabem si són endavant o enrere, i que parlen, doncs, això, no? Parlen d'històries, d'insurrecció, parla d'embolics sexuals i de violacions, molts dels amos violaven a les esclaves, i és això, no? Intentar sortir-se de tot això. Va haver-hi un moviment social, i realment és una història molt, molt maca. El dibuix és molt curiós, el dibuix del Marcelo és molt curiós i va guanyar un premi,
sí,
que és un dels premis més importants al món del còmic, com a millor obra estrangera als Estats Units. És una història molt ben feta, molt ben treballada, i a sobre amb això, amb l'afegit de que si alguna escola o algun col·lectiu o una biblioteca vol fer algun treball o fer coses sobre aquesta obra, ho pot fer lliurement, no fa falta que demani permisos perquè estan ja preconcedits. És una cosa que és d'agrair. I una cosa ben bonica.
Home, molt interessant, en català, i a més amb tota aquesta història de denúncia,
que no hi ha molts còmics en català.
Que a més hi haurà molts nens i nenes
que no saben ni que ha existit l'esclavitud. Doncs, sí.
Exacte.
Hi havia gent que no podia marxar d'un lloc perquè és que ho tenia totalment prohibit. O sigui que
parlarem amb el Ferran Burguillos, el director de les biblioteques, si fan alguna d'aquestes activitats, que també és molt interessant. Vinga, que tenim més propostes.
Mira, ara un còmic juvenil.
Molt diferent.
Aquests dos que us digués, el primer adult, aquest segon sí que ja podíem anar a alguna escola, ja instituts i coses així, sí. Ja es pot llegir en instituts, i ara anem baixant d'edat, ara potser anem cap a un còmic juvenil, cap a El Temerario Jack, del Ben Hatkel, i ho publica Astronave, i és una història, això, l'edat seria potser a partir de 8-9 anys, ja seria l'edat que podíem llegir aquesta història als nens. Doncs estem parlant d'una història fantasia, és un nen que va amb la seva germana, la seva germana és autista, és una nena que no parla, i van amb una fira, hi ha un personatge molt estrany, molt misteriós, molt curiós, que li dona unes llavors. I ell, en el seu pati de casa seva, també a les afores de la ciutat, té un gran pati i tal, planta les llavors i surten tot de plantes curioses. Són plantes que tenen vida pròpia. I al començament les semblen molt boniques perquè són unes plantes que la llavors d'una, doncs, el fruit et fa volar, els permeten volar, tota la història és molt bonica, fins que comencen a néixer algunes que no s'havien d'haver plantat i són de plantes que no són tan agradables, no són tan boniques, sinó que veurem que els donaran molt problemes, fins al punt de que hauran, aquest és el primer volum, és el que acaben de publicar, a partir del segon hauran d'anar a una altra espècie de món o d'un altre univers, no sabem ben bé, i perquè hauran de lluitar, no? És aquí sí que hi ha aventura, per la canalla, aquí hi ha oportunitat d'això, i sobretot m'ha agradat molt el fet aquest de la germana, que és autista.
Pel Paco.
Sí. La germana autista només parla.
És divertida la història de les il·lustracions. Sí,
doncs el dibuix és molt xul, és molt maco també, és un gran il·lustrador. Doncs la història de la nena, de la germana, que és autista, i que només parla i es relaciona com una persona, com si diguéssim, normal, quan està en aquest jardí, i quan està en el món aquest imaginari. i és la manera que després ells dos es poden relacionar, perquè fora la relació, clar, un autista és com si tingués una paret, eh? Realment costa molt arribar que els sentiments i els pensaments que pugui tenir un nen autista. I en aquest cas la nena s'allibera quan està dins d'aquest jardí màgic. Pot dir que té moltes lectures, és molt recomanable pels nanos.
També pels nens i també per donar visibilitat a aquesta malaltia, que moltes vegades tenim molt de desconeixement, no? I pels nens i nenes també segur que els sorprendrà.
Està molt ben pensat, és una obra molt ben pensada.
Vols fer-ne algun més? O...
Sí, o sí, vinga, tenim, va. Tenim sí, un minutet
sí,
per explicar.
Sí, tenim un minut i mig.
Va, fem-ne un. Mira, un manga, va.
Vinga.
Un manga que es diu Doctor Stone, del Richo Inagaki i del Boichi, publicat per Iberia. En aquest cas, doncs, tenim una història juvenil, seria a partir de... És per joves. Hi ha algun moment de la humanitat de l'actual que hi ha com una mena d'explosió, com una mena de bomba atòmica, i totes les persones queden convertides en pedra. 3.000 anys després, 3.700 anys després, dos joves se'ls trenca la pedra i segueixen vivint, val? I a partir d'aquí, aquests dos joves que són científics intentaran reconstruir la humanitat gràcies a la ciència i gràcies als seus coneixements químics i físics intentaran reconstruir la humanitat. Està una història molt ben pensada, molt ben treballada, i a més que explica experiments científics que per poder fer coses amb productes, és a dir, si tenim això i tal, i tenim això, puguem arribar a fer, i pam, i a través d'aquí és com un renaixement de la ciència i de la humanitat que s'ha perdut 3.000 anys, s'ha perdut tot, no? I és un nou renaixement de la humanitat. Està, és una molt, molt ben pensada i per la canalla també... Molt ben
trobada, eh? Doncs com sempre, trobant títols per tots els públics. Moltíssimes gràcies a tots quatre, Rafael, Jan, Paco i Guerens. Que vagi molt bé la setmana, ens retrobem d'aquí 15 dies.
Molt bé.
Adéu.
Al matí, amb Raquel García.